Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i també Ignasi Bea de la CUP, i està entrant per la porta Bruno de Salvador del Partit Popular. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Escolti'm, voldria tractar amb vostès un tema molt breument i després passem a parlar d'altres qüestions. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha revelat que la presumpta agressora de Pere Navarro ha negat haver agredit el primer secretari del PSC i sí que ha reconegut que el 27 d'abril va insultar-lo perquè anys enrere havia tingut un desencontre amb l'aleshores alcalde de Terrassa perquè la bandera catalana que onejava l'Ajuntament estava bruta. Espadaler ha comparegut aquest dimarts a la seu de la Conselleria per donar detalls sobre els fets succeïts a l'entrada de la catedral de Terrassa fa 15 dies, després que els Mossos d'Esquadra identifiquessin una dona com la persona que es va encarar amb Navarro i que el líder dels socialistes catalans no la identifiqués quan la policia catalana li va ensenyar més d'una desena d'imatges. També hem d'afegir que la increpadora i l'agressora del primer secretari del PSC, Pere Navarro, és la sogra del tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament, Carles Brugaroles, amb qui Cugat.cat s'ha posat en contacte i que estem a l'espera de rebre un comunicat per part seva perquè també pugui oferir la seva opinió, la seva versió dels fets. Els demano breument una valoració i després entrenem a tractar altres temes d'actualitat local. Bruno de Salvador, del Partit Popular, ja que no és el representant de Convergència, sí, li pertoca obrir. Bon dia.
Sí, buenos días. Bien, nosotros en este tipo de asuntos, agresiones, a ver, Pere Navarro es un personaje público, con lo cual el ataque tiene una dimensión pública, ¿no? Entonces, cualquier tipo de agresión a personajes de la vida pública, a sedes, en definitiva a instituciones políticas, nosotros somos muy claros siempre, ¿no? Nosotros nos remitimos al marco estricto de la ley, pedimos el cumplimiento. Pensamos que cuando se traspasan algunas líneas rojas es la policía y son los tribunales los que tienen la palabra, y los partidos políticos poco podemos decir, ¿no? Sí que es verdad que esto se puede prestar un poco al juego político, incluso a veces a la demagogia, pero yo creo que en situaciones pues tan tristes como estas, ¿no? El señor Pere Navarro pues estaba, creo que, en una primera comunión en la catedral de Terrassa, es decir, en un acto incluso de su esfera personal, y fue agredido, ¿no? Nosotros, reitero, no vamos a hacer ningún tipo de valoración, no vamos a entrar en el juego político, estamos a pocos días de unas elecciones y pensamos que ahora no debemos hacer eso, ¿no? Sí que condenamos en cualquier caso el ataque y esperamos que quien tenga que pronunciarse se pronuncie, y eso sí, dentro del marco de la legalidad.
PSC.
Bé, en tot plegat està agafant una dimensió, jo crec que desmesurada pel que és, no? Jo sí que utilitzaria una anècdota en un moment determinat i que agafa les dimensions que agafa fruit de moltes circumstàncies, no? Jo crec que, primer, no està clar què és el que va passar, hi ha contradiccions de com van succeir tots els fets. Nosaltres no som jutges. També és veritat que tot plegat sembla que hi hagi molts despropòsits, no? De declaracions, de per què es podia haver causat i de com va ser, per una banda i una altra. També és cert que alguns mitjans de comunicació s'hi han abonat, i més que això sembla ja premsa groga, que en diem de tots aquests fets. El que passa, voldria destacar dos coses. Primer, anecdòtic que aquesta persona sigui parenta d'una altra persona que exerceix un càrrec públic. Per tant, ens podia passar a qualsevol que tinguéssim un familiar i que doncs, se li anés una mica, no sé si la mà o el cap, i que fes algun tema. I per tant, la relació no és causa directa de que el senyor tinent d'alcalde doncs, tingui un parent doncs, que hagi fet alguna malifeta, no? I l'altra cosa és lamentable, ahir quan escoltava el conseller d'Interior explicant uns fets que estan en seu judicial i d'unes declaracions d'unes persones, i que sigui el conseller que doni explicacions, sembla que estiguem en un país de pandereta. I abans moltes vegades parlem d'un estat de pandereta, però a vegades diguéssim que el govern de la Generalitat també actua com si estigués governant un país de pandereta.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
A veure, jo crec que
en fi, en primer lloc, sí, s'ha de lamentar que agredissin el Pere Navarro, a ningú suposo que li agrada o li agradaria ser agredit, però jo penso que ell va fer de tot això una mena de novel·la que per mi gairebé allò que diu roza lo patético, perquè crec que és absolutament desproporcionat, absolutament fora de lloc, no respon a cap situació de crispació ni de res de tot això com s'ha volgut o sembla que s'hagi volgut posar de manifest, però a mi potser encara em sembla més trist, doncs, tot el boom que se li ha donat des dels mitjans de comunicació, especialment, doncs, des dels mitjans de comunicació escrits, ho hem comentat fa un moment. Potser el que em sembla més patètic de tot és la postura del conseller d'Interior, Ramon Espadaler. Jo crec que en aquests moments Interior té damunt de la taula situacions absolutament complicades, absolutament delicades, començant per les pilotes de goma, començant per l'ull buit i tot el que vulgueu, com per haver de dedicar un temps a una cosa que jo crec que no ha passat de ser, diríem, un incident, lamentable si voleu, però un incident i res més.
La CUP, i tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, per no repetir-me, a mi la veritat és que és una cosa que em preocupa ben poc, no? Vull dir que fa massa dies que està a primera plana als diaris, la gent fent elucubracions, que si va ser aquest, que si va ser l'altre. En tot cas, hi ha una cosa que està bé, que és que fa emocionant aquesta pugna entre l'Alicia Sánchez Camacho i el Pere Navarro per el Premi al Patetisme, com els polítics més patètics de Catalunya, la senyora Sánchez Camacho amb allò de la Camarga, que per cert ha perdut la demanda que va fer contra el Jueves per difondre-ho.
El Triangle.
Doncs amb la senyora Sánchez Camacho amb la Camarga, el senyor Pere Navarro amb aquesta incursió directa al patetisme quan va parlar del clima de crispació, o sigui, criminalitzant directament una opció política, i entenc que és propi d'una persona que està desubicada, que quan tot el país ha posat la marxa cap a una banda, doncs ell comença a parlar de coses com el federalisme que han tingut enterrades durant tants anys. I en tot cas, el que entenc és que, primera, el que deia la Roser del conseller no és una qüestió que hagi de tractar un conseller, això. Vull dir, si la policia busca la persona, doncs se n'ocuparà. Si el Pere Navarro vol denunciar, que denunci. I en tot cas, el Pere Navarro crec que deu una disculpa perquè va intentar treure rèdit polític d'una agressió personal i criminalitzar un determinat pensament polític. I ell, que tant es queixa moltes vegades de que per no ser del pensament dominant doncs se l'estigmatitza, doncs ell ha intentat fer el mateix.
Jo escaparia, evidentment, de l'Ignasi. En tot cas, sí, la seva habilitat per lligar, diguéssim, el que ha estat aquest fet amb el federalisme, no? I ho ha posat tot allò per sortir una mica a la palestra. Jo no estic d'acord en que inicialment hi ha una cosa, i que sí que ens hem de posar, és que la crispació aquesta, i ara ja no parlo del sobiranisme, sí que hi ha una certa desafecció vers el que és la gestió política. Vale? I aquesta desafecció, la ciutadania, doncs fa que les línies vermelles aquelles que abans separaven i que hi havia determinat respecte per la classe política, doncs fa que la gent ja no tingui aquest respecte i que sigui molt fàcil l'agressió verbal que moltes vegades rebem nosaltres mateixos quan anem pel carrer, per aquí Sant Cugat, i que et diguin algunes coses, i doncs passar de l'agressió verbal a l'agressió física a vegades hi ha molt poc. El que és constatat, jo no vull lligar-ho amb el moviment sobiranista, però sí amb aquesta desafecció directa sobre la clara.
Però creu que hauria de demanar disculpes Pere Navarro per aquelles declaracions que va fer en què vinculava l'agressió al moviment polític sobiranista? Ho dic perquè ell va fer unes declaracions en què establia una relació directa.
Bueno, a hores d'ara...
Ho dic, si vostè no considera que hauria de demanar disculpes per aquelles persones que puguin formar part d'aquest moviment.
Jo el primer que demanaria és que s'esclarís el tema d'entrada. Segon, que es baixés el to i les portades, que no tenen cap sentit quan el país està on està, que seguim emetent portades sobre si va ser una empenta, sobre si va ser una bufetada i sobre si va ser sobre una gestió, si la bandera estava bruta, la senyora estava bruta o tenia una crispació perquè era l'alcalde de la seva ciutat i era una opció política que no volia veure a l'alcaldia. Per tant, jo el primer que demano seria que s'esclarís tot el tema, i a partir d'aquí, si en Pere Navarro ha de demanar disculpes, doncs ja ho farà.
Partit Popular, que me había mandado un
tipo de palabra. Muy brevemente, yo también discrepo de las palabras de señor Bea, ¿no? Es decir, a ver, negar la crispación es una irresponsabilidad, señor Bea. No se puede negar que estamos en un momento de gran crispación política, en parte alimentada por el gobierno de la Generalitat, en parte fomentada por el gobierno de la Generalitat, que es que tiene la máxima responsabilidad de gobierno en Cataluña, donde nos han puesto en un desafío soberanista que no va a ningún lado, porque es absolutamente irrealizable, ¿no? Entonces eso genera mucha frustración colectiva, como ya generó un estatut imposible de llevar a cabo, un primer proyecto de estatut, y estamos en esa línea. Entonces, volviendo al tema, y no quisiera irme a otros, una cosa es que no se tenga que sacar de contexto el tema de la agresión al señor Pera Navarro, pero negar la crispación lo veo absurdo. Y luego también decir, yo creo que el señor Pera Navarro, es una opinión absolutamente personal, no tiene que pedir disculpas de nada. No tiene que pedir disculpas de nada. Al contrario, a él le tienen que pedir disculpas por la agresión que recibió.
Ignasi, Bea?
No, que, no sé si se m'ha sentit malament, a vegades parlo ràpid, però en cap cas he negat la crispació, jo.
No,
dic en cap cas he negat la crispació, i per tant se m'ha atribuït una responsabilitat per fer això, per tant, no sé, com que no he fet, no he fet el que es pressuposa que he fet, doncs convidaria que s'escoltés una mica bé el que dic. Parlem més a poc, sí, clar, evidentment que hi ha crispació a Catalunya, però la crispació l'ha provocat el tracte reiterat, el maltracte reiterat del govern espanyol a Catalunya, i sobretot l'opció política que vostè representa, que és la Ciutadans i UPyD, que són els que tien això de que les famílies estan dividides, que si és un desafio no, desafio, o sigui, per què diuen desafiament quan és la voluntat majoritària de la societat catalana el dret a decidir? O sigui, són vostès els que fan les crispacions, són vostès els que neguen la democràcia a la gent, són vostès qui fan conversa a la Camarga i diuen que tenen fiscals de confiança. Això és la crispació, això crea la crispació, home, no fotem.
Pere Casajoana, de Convergència i Unió, que s'ha incorporat a la tertúlia fa poc.
Bé,
bon dia.
Bon dia a tothom. Veig que avui tothom s'ha aixecat amb forces i han esmorzat cereals. Primer de tot, m'agradaria separar el que és intranscendent del que és principal. Intranscendent és que el senyor Pere Navarro rebi un calbot, no rebi un calbot, ho faci un acte privat o no. No aporta res a la situació que s'està vivint avui a Catalunya, i per tant jo ho deixaria on s'ha de resoldre i ja donaran els resultats quan pertoqui. El que sí que és important i és intolerable és tots els comentaris sobre la crispació que hi ha a Catalunya a dia d'avui. Miri, jo a Catalunya, a la Catalunya que visc jo, que és la Catalunya que vaig amunt i avall per tot arreu, no hi ha crispació. La crispació la tien els partits polítics per interès electoralista. La crispació la tia des de la Maseta per un grapat de vots que sempre va bé donar-li a la boxa del catalanisme. Però la crispació al carrer no existeix. Es pot debatre, i això no és crispació. Es pot parlar, això no és crispació. I al final, escolti, el poble de Catalunya decidirà votant, no sé si serà en un referèndum, que espero que sí, no sé si serà en unes eleccions, que seran aviat, i decidirem tots quina és la nostra opció política, en pau, en tranquil·litat i amb totes les eines que ens dona la democràcia per poder estar parlant a dia d'avui. Si no tinguéssim aquestes eines, estaríem com fa 40 anys, darrere d'una pancarta i davant de la Guàrdia Civil.
Iniciativa, com havia anat el cor.
Jo és que, no sé, pensant en el tema de l'agressió al Pere Navarro i tot el que s'ha fet al voltant, no sé, és que se m'acudiria allò que diuen, saps, que és més clar el color que les tempores, sincerament, però és més...
Sí, vamos a ver, es decir, yo les invitaría, es decir, a hacer un ejercicio de realismo, es decir, el señor Bea dice, la opinión mayoritaria del pueblo catalán, mire, y si la opinión mayoritaria del pueblo catalán decide salir de la OTAN, señor Bea...
Yo voy a hacer.
No, entonces que tenemos que salir de la OTAN, Cataluña. Tenemos que salir de la OTAN. Muy bien, señor Rey, ya me ha contestado. Muchas gracias. Muchas gracias.
De fet, a Catalunya el referèndum de la OTAN va guanyar l'opció en contra.
Ah, què hem de fer si la majoria de gent no vol sortir? Ens hem de quedar.
Proponga salir de la OTAN a la comunitat catalana, senyor Bea.
De què serveix la OTAN?
Puede presentar un pleno en l'Ajuntamiento.
Però què diu? Vostè ha après.
Dice que és l'opinió majoritària del poble català.
Home, ho va expressar a les urnes. Va votar contra la OTAN.
Pues que s'ejecute, no? Pida
la... I per què no s'hauria de fer?
Por eso le digo que se haga, presente usted la solicitud de que la comunidad catalana
salga de la OTAN. ¿Quina és l'alternativa que usted planteja?
No, és que... Pues que no todo está... Pues que la democracia está vinculada al marco de la ley, señor Bea.
Baixa el to de veu, sisplau, una miqueta, D'acord.
Le pido disculpas.
Ho dic perquè és que... No, el que vostè està plantejant és molt clar. De manera clara i diàfana, a més a més. Vostès no respecten la voluntat del poble.
Claro.
I els és igual que el poble català votés contra la OTAN, els és igual que el poble català vulgui exercir el dret a decidir, perquè vostès l'únic que volen és la unitat d'Espanya i amb la sacrosanta Constitució i totes aquestes històries.
Però, ni sacrosanta ni nada. La Constitució se reforma com qualsevol altre tipus de llei, sí, i això sí. Lo ha refrendat el poble català en l'any 78, senyor Bernat.
En l'any 78, exacte. Ni 3 de cada 10 persones de les vives avui a l'estat
d'Espanya. Pues com en Itàlia, como la Constitución alemana, como la Constitución italiana, como la Constitución francesa.
Perdona, és que, senyor Rea, no, la Constitució espanyola es va fer després de 40 anys de dictadura.
Això no és un debat. I de l'extermini.
Acabi el senyor Bea, que acabi el senyor Bea, sisplau. Escolti, a veure, una cosa. Moderador, un moment, un moment. El moderador aquí sóc jo, val, senyor Casajoana. A part d'haver arribat tard, deixi'm fer la meva feina, que per això estic aquí, val? Moltes gràcies. Ara li toca al senyor Bea, acaba, i després parlarà el senyor Pere Soler, que havia demanat un torn de paraula i està esperant pacientment.
No, però era debat electoral, res, perquè jo no me'n presento aquestes eleccions.
Una, qüestió d'ordre, una qüestió d'ordre. Una tertúlia és una xerrada multitudinària.
Però jo haig de moderar... Sí, però, escolti, de moderador n'hi ha un, que sóc jo, PSC.
Recordar-li, senyor Casajoana, que no estem a la...
No, perdó, PSC, doncs.
Recordar al senyor Casajoana que no estem en un ple i no hi ha qüestions d'ordre, aquí hi ha una moderació.
Home, no,
i s'ha de respectar.
Intentem que hi hagi ordre, bàsicament, perquè se senti bé.
I s'ha de respectar la moderació del periodista, de vostè. Jo, quan he encetat el debat de la crispació, jo no ho dèiem tant a la crispació respecte al debat del debat sobiranista. I em sembla que potser m'he explicat malament o no m'ha volgut entendre i s'ha volgut anar cap a una altra banda. Jo quan parlava de la desafecció política no parlava en termes de sobiranisme ni en termes d'identitat nacional, sinó parlava en que la ciutadania està crispada. Per què? Està crispada per la situació econòmica, està crispada per les retallades, està crispada pels desnonaments, està crispada perquè per l'atur. Això és el que fa que la ciutadania es desafecti vers els que haurien de fer la gestió pública, que són els polítics. I si a més amb tot això ho barregem amb banderes, doncs ja acabem de fer un còctel explosiu. Jo, en part, estic d'acord que hi ha partits que tien aquesta desafecció. I sobretot mitjans que li donen veu a aquests partits que tien la desafecció. És un retroaliment. I jo em quedo aquí perquè si comencem a parlar de la Constitució i de la reforma federal... Ja saben que el nostre partit doncs és òbviament està a favor d'això, doncs, bueno, tenim un altre debat i això sí que entraríem en debats electorals.
Algun comentari més? Ningú vol fer cap aportació més? No? Doncs canviem de tema. Tenim sobre la taula el Pla Local de Joventut, que es vertebrarà en dos eixos, la participació i l'emancipació. El document, que encara ara la fase de diagnosi i discussió amb els grups municipals i els consells de joves, estarà enllestit abans de l'agost. Per a l'elaboració d'aquest pla s'han fet unes 150 enquestes a joves amb l'objectiu de recollir la seva opinió i traslladar-la en forma de diagnosi. A partir d'aquí es redactarà un primer esborrany que es discutirà amb els grups municipals, el Consell de Joves dels 13 als 16 anys i a l'altre Consell de Joves, que està encara pendent de la seva constitució. El regidor de Joventut, Raül Granger, ha explicat a Cuat.cat que el document s'articularà, com dèiem, a través d'aquests dos eixos principals, la participació i l'emancipació. L'equip de govern, segons Granger, té previst tenir el document acabat abans de l'agost per ser aprovat, quan abans millor, al ple municipal. Hem tingut aquest abans del pla local. Voldria demanar l'opinió dels partits polítics sobre aquest document, ara que també entrarà en la fase de discussió amb els grups municipals. Pere Casajoana, de Convergència.
Bé, és molt important fer aquestes qüestions de joventut per tal d'implicar-los en el que és el rol de implicar-los en el rol de la societat en la qual formaran part quan siguin adults. Conèixer aquestes activitats participatives, conèixer com es desenvolupa l'activitat social, sempre és positiu encara que els joves coneguin el sistema i puguin participar i puguin prendre-hi part.
Partit Popular.
Sí, bien, en la línia que apuntava el senyor Casajoana, nosotros vemos como un instrumento positivo de cara a reducir esa desafección que también se da, no lo olvidemos, en la población más joven de la ciudad respecto a la política. Yo creo que puede ser un mecanismo que articule pues un sistema que acerque a la ciudadanía, a los jóvenes, en este caso, a la vida política. Sí que se tendría que trabajar al respecto el tema de la participación, ¿no? Porque ya vemos que en otros ámbitos, me refiero pues a consejos de barrio y demás, ahí tenemos como ciudad una asignatura pendiente, ¿no? Que es esa poca participación en estos mecanismos participativos, valga la redundancia, que son los consejos de barrio, donde todavía no hemos conseguido pues establecer un sistema en que es realmente el ciudadano sienta como suya la vida política local, se acerque a los consejos de barrio para plantear los problemas cotidianos que a nivel local pues tienen, ¿no? Entonces yo creo que esta es una asignatura que se va a tener que trabajar. Nosotros esperaremos también a ver qué borrador se presenta y presentaremos en su caso las enmiendas correspondientes, pero siempre con el acento en el tema de la participación.
Pere Soler, del PSC.
Sí, bueno, benvingut, no? Són d'aquelles coses que ens seguim assabentant per la premsa quin és el procés d'aquests plans, no? Ja no és el primer pla que tenim en aquest mandat que ens assabentem que s'està treballant i que s'està a punt de tancar, i després, bueno, la participació del que serien les forces polítiques, que és evident que no són els actors d'aquest pla, se'ns queda de manera residual quan ja està quasi tot tancat, quan l'estructura del propi pla doncs està tancada i és difícil inserir-hi coses, i on després el rodet de la majoria absoluta doncs farà el que farà, com ha fet en diversos plans. Bueno, se'ns va anunciar que començaria a treballar 150 enquestes sobre una població de 20.000 persones. És una dada significativa del que volen els nostres joves de la ciutat. Participació, emancipació, evidentment. Un dels greus problemes que té la nostra ciutat és el problema de l'ocupació juvenil. Primer perquè la gran majoria no estan apuntats en els serveis d'ocupació i per tant no consten en les llistes. I la segona, la vivenda. Hi ha hagut joves que han hagut de marxar de la nostra ciutat perquè no troben vivenda per poder-hi viure. Per tant, és un dels factors. Si volem parlar d'això, és haver implicat també a Promusa en el que és el desenvolupament del pla local de joventut. Què demanem d'aquest pla? Que es compleixi, que no passi com l'anterior, que es va quedar amb un 25% del seu acompliment. Per tant, que sigui un pla que sigui possibilista, que sigui rigorós i que sobretot estigui dotat d'una partida pressupostària per fer-lo real. Perquè la majoria de plans que ens trobem que se'ns presenten no aporten la memòria econòmica per poder desenvolupar-ho sota els criteris de transversalitat, i que cada departament té la seva pròpia partida per aplicar el pla previst, que en aquest cas era el pla de joventut. Per tant, partida pressupostària econòmica lligada a l'execució del pla de joventut. A mi, si és més ambiciós o menys ambiciós, no em preocupa. A mi em preocupa que sigui possibilista, realista, i que els joves s'hi sentin còmodes. Després, la participació del Consell de Joves de 13-16, jo crec que també serà important. Però tot i així, jo crec que falta una feina de coordinació entre el que pensen els nostres joves, sobretot en una cosa tan important com és la coordinació entre els diversos instituts de la nostra ciutat.
Iniciativa?
Bé, jo he de dir, pues, que efectivament no coneixem el pla, no sabem com s'ha elaborat, no sabem qui ha participat. Les enquestes que s'han fet poden ser suficients, no suficients. La veritat és que en aquests moments doncs em sento incapaç de dir si ho són o no ho són, si són representatives o no de lo que és la nostra joventut. El que sí que jo crec que aquests dos, les dues fites que es proposa, que és la participació i l'emancipació. Jo crec que el de la participació ciutadana ho hauríem de discutir seriosament, i ja s'ha discutit molt, però jo crec que no ho tenim resolt. No ho tenim resolt ni amb els adults, i molt em temo que tampoc ho tindrem resolt amb els joves. És a dir, aquesta participació és moltes vegades unilateral. Des de l'equip de govern doncs s'explica el que es vol explicar, però no estic molt segura que es reculli, o sigui, que sigui de tornada i es reculli allò que els joves en aquest cas doncs aportarien, voldrien, o per ells doncs seria significatiu. I per l'altre cantó, l'emancipació. Vull dir, cal veure com fem aquesta emancipació. Jo estic d'acord amb el que ha dit el Pere, jo crec que té dues potes, per un cantó la feina i per altre cantó l'habitatge. No sé si en aquests moments estem en disposició com a ajuntament de facilitar ni una cosa ni l'altra, malauradament, possiblement ni l'habitatge, que està que estaria més a les nostres mans. Evidentment que ha d'anar acompanyat d'una memòria econòmica, que és veritat que moltes vegades no existeix, i jo crec que és un pla absolutament transversal que abarca, si no totes, gairebé totes les àrees del consistori, i caldria saber, suposo, quan ens ho expliquin, doncs ja ens diran qui ha participat i com ho han estructurat. En principi, evidentment, positiu que existeixi, positiu que es tiri endavant, que es fomenti la participació. Per suposat, superpositiu. Cal veure com es resol.
Ignasi, ve de la CUP.
Sí, bé, a l'estat de diagnòstic tampoc no podem fer grans anàlisis del pla local de joventut. El que sí que és evident és que cal un pla local de joventut que s'executi, i més en una ciutat com la nostra, que tenim tants i tants joves. Em sembla que és no sé si som la ciutat amb més joves, sí, per metre quadrat, però segur que de les que més, no? Evidentment, hi ha algunes de les problemàtiques, com l'atur o la dificultat d'emancipació, que transcendeixen a l'àmbit municipal, tot i que aquí ens vanagloriem molt sovint de tenir unes dades d'atur sensiblement inferiors a la mitjana de Catalunya i de l'Estat. La veritat és que hi ha molts joves que estan sense feina. Hi ha una problemàtica que va més enllà també de l'atur, és la manca de perspectives. Molts joves tenen la sensació que han fet el que se'ls ha dit, que era estudiar, que han seguit el camí que se'ls havia dit, el relat que els havien explicat, i que ara no tenen cap perspectiva. Jo no sé en els cercles de les persones que han intervingut ara abans que jo, però l'èxode és lent i dolorós. O sigui, tot dins del meu cercle, cada any hi ha dues, tres, quatre persones que marxen a altres països perquè aquí no tenen cap mena de perspectiva, i aquestes coses em sap greu pensar que tenim poques coses a fer a vegades des de l'ens municipal, no? El que sí que és evident és que una política d'habitatge més activa, sé que Promusa sempre s'argueix que no hi ha prou diners per fer de lloguer, i segurament això té gran part de veritat, però crec que en la qüestió juvenil s'hauria de posar més esforços, perquè Promusa i els habitatges de lloguer joves és de les poques maneres mitjançant les quals es pot emancipar un jove, no? Però clar, és per sorteig, encara no n'hi ha tots els que necessitaríem. Finalment, per la qüestió de la participació, tampoc no començarem ara a fer un debat bizantí sobre la participació, sobre què són processos participatius i què són processos consultius. Jo penso que tenim un problema, i no només a Sant Cugat, però a Sant Cugat també. Jo he anat, per exemple, al pla d'equipaments, vaig anar als processos participatius als quals es va convidar, i estava bé perquè primer es feia una explicació, però no passava de ser processos consultius. Processos consultius, que està molt bé fer la fase consultiva, és necessària, és imprescindible, però hem de fer el pas de la consulta a la participació. I bé, això ho hem de parlar tots, no és només responsabilitat de l'equip de govern, i és en els consells de barri on s'està intentant veure això, no? I seguim veient que, malgrat la bona fe moltes vegades, malgrat que es facin els consells de barri oberts, acaba sempre activant un monòleg al qual els ciutadans assisteixen, sí que poden dir coses, però és bastant unívoc a la qüestió, no? I penso que si volem canviar la participació, doncs els joves és un dels espais on es pot començar a fer pedagogia, no? Que la seva implicació a la vida política, a la vida pública, sigui ja de manera participativa, i el Consell de Joves és una gran eina per això. Per tal, ara que s'està constituint el Consell de Joves, estaria bo que es donés de les eines i dels recursos per tal que els joves veiessin que les seves decisions són implementades. Aquesta és la qüestió bàsica. Quan un procés consultiu i participatiu acabi amb la implementació de, si no totes, gran part de les coses que es decideixen, perquè si no, la gent que assisteix a un consell, a un òrgan participatiu, sigui joves o sigui no joves, doncs té la sensació que no serveix per res, no? Per tant, la base per la qual es passa de la consulta a la participació és aquesta, que s'implementin les decisions preses.
Algun comentari més?
Sisplau.
Sí, sí, digui-li.
Aviam, voldria fer una sèrie de comentaris de tot el que s'ha dit. Aviam, amic, bé, la participació no és assemblearisme. La participació són uns òrgans en els quals la gent voluntàriament acudeix a expressar la seva opinió. La no presentació també és voluntari, per tant, hi està convidat tots els veïns de Sant Cugat. El que es decideix en els àmbits de participació no es decideix de manera assembleària. Això ho fan vostès en el seu partit i ho celebro molt, però els mètodes en els quals estem treballant l'equip de govern no formen part que hi hagi un grup que pugui imposar la seva voluntat als altres per la mera presència en els llocs en els quals es troba. Per tant, reitero que la participació és voluntària. El fet de no anar-hi també és voluntari i lliure de qui va al Consell. De la mateixa manera, qui acudeix a votar i qui no acudeix a votar. Pel que fa al tema d'habitatge públic, Promusa, vostès estaven comentant la manca de recursos que la gent es pugui emancipar. Promusa té una disposició de pisos de lloguer considerable, ningú n'ha parlat aquí. N'estem d'acord que en falten, però Promusa té un bon estoc de pisos de lloguer per gent jove, per gent gran i per gent, famílies quotidianes.
Estàvem parlant de joves, quants en té Promusa de joves?
ara mateix no li sé dir, però en té uns quants.
Uns 200,
molt bé, gràcies.
No, no, és que volia saber si el regidor de la cosa tenia...
No, el regidor de la cosa és d'Urbanisme i d'Obres. Pel que fa a la memòria econòmica dels plans, vostès coneixen perfectament quin és el sistema de funcionament de pressupostari de l'Ajuntament, funciona a través del pacte. En el pacte cada àrea té assignada la seva partida pressupostària que va relacionada amb uns plans, amb uns plans de joventut o d'altres plans. Per tant, aquesta obsessió en que hi hagi una memòria econòmica, doncs no és d'obligació amb una presentació d'un pla.
Breument.
I l'últim, senyor Pere Soler, amic Pere Soler, vostè està agafant els mateixos costums que el portaveu del Partit Popular. No és rodet. Rodet és per fer fotografies, és curró. Gràcies.
Partit Popular, fem una ronda i...
Hay que agradecer al senyor Casablanca que siempre esté para corregirnos nuestra mala sintaxis, nuestra mala gramática en lengua castellana y catalana. En relación al tema de la implementación, ¿no? El tema, yo sí que comparto un poco el diagnóstico que hace el señor Casajoana, es decir, no por mucho que le pese el señor Casajoana, a veces se llegan a acuerdos. Vamos a ver, una cosa es el interés general, el cual tiene que defenderlo siempre el equipo de gobierno del ayuntamiento, al menos teóricamente, sabemos que nos pasa siempre, pero la función del equipo de gobierno del ayuntamiento es defender el interés general, el bien común. ¿Qué pasa si se dota de mecanismos de ejecución rápidos o de implementación a este tipo de decisiones, ¿no?, por parte de sectores sociales? Pues que precisamente estos sectores lo que van a intentar, y muy legítimamente, es exigir sus pretensiones, que no siempre deben coincidir con el bien común. Entonces, a mí dotar que estas decisiones exijan la implementación rápida no lo veo acertado. Una cosa es un mecanismo de participación. Mucha gente dice, por ejemplo, que las decisiones de los vecinos en el marco de los consejos de bares tienen que ser ejecutivas. Esto es un tema muy muy serio y muy grave, y yo creo que no podemos correr riesgos que pongan en peligro la consecución del bien común, ¿no? En relación al tema de Promusa y los pisos de alquiler, es verdad que hay un déficit, tenemos muchos jóvenes, no todos los jóvenes están en pisos, no todos los jóvenes que lo necesitan están en pisos de alquiler de Promusa. Estos precios de alquiler, no lo digo yo, lo dice por ejemplo Cáritas San Cugat, ya no están en un precio verdaderamente social, están en precios prácticamente de mercado, y esto es una disfunción para una empresa pública de vivienda, ¿no? Nosotros insistimos que el 1 millón de euros de costes fijos que tiene Promusa en salarios, solo en costes de mantenimiento, este 1 millón de euros podría racionalizarse y destinar parte de este dinero a lo que es el fin propio, el objeto social de la empresa, que es la vivienda pública.
PSC?
Sí, no sé per on començar. Jo crec que, d'entrada, el senyor Casajoana ha fet una cosa que és si més no, xoca molt, no? És apropiar-se la paraula participació des de l'àmbit institucional. I això és molt perillós, perquè la participació no sempre va dirigida des de l'àmbit institucional. Perquè una associació de veïns pot tenir processos de participació. Un procés assembleari és un procés de participació. O sigui, institucionalitzar la paraula participació des de només que sigui legítima des de l'acció del govern és que és tan perillós que ja no entenen ni el que volen treure d'aquesta participació.
Participació municipal, senyor Soler, per favor.
No, per favor. No
estem parlant de la
participació municipal europea. és tota aquella participació que es desenvolupa en el municipi. Li torno a dir, ja que parlem de lèxic i de llenguatge.
No, entès.
Després,
jo valoraré la gent.
Vostè no entès res. Vostè no entès res.
Senyor Soler, acabi.
Ni acaba d'entendre res. Una altra cosa és la barreja que hi ha entre el Consell de Joves, que es va constituir des de l'àmbit de la participació de la regidoria de participació, que és el Consell de Joves de 13-16, i a veure com ho lliguem, això és com ho podem lligar també les propostes que puguin sorgir des del Consell de Joventut que s'està creant a través de les entitats juvenils. Per tant, això és un altre àmbit de participació que no està institucionalitzat des de l'administració. Per tant, aquí fem una barreja, perquè la participació pot ser també, i això l'Ignasi ens podria segurament dir, donar lliçons amb el tema de l'autogestió. Per tant, de l'autogestió i de l'assemblearisme, per tant, es participa. Per tant, qualsevol tipus de participació a la nostra ciutat, vingui direccionada des de l'Ajuntament o des de qualsevol altra entitat o des del mateix moviment ciutadà, doncs és vàlid per nosaltres.
I breument, si us plau.
I molt breument, molt breument, jo no volia dir segurament rodet, és veritat, accepto l'esmena. En tot cas, estem parlant d'una piconadora, no estem parlant d'un corró, el que utilitza el govern de Convergència i Unió en el seu consistori. I molt breument,
sí,
el pacte.
Si ens hem de posar vostè, a discutir de paraules...
No, pacte. El pacte, se suposa, ja ens ho ha explicat diverses vegades, se suposa que és tot allò que serveix per d'una manera transversal, assignar partides pressupostàries. O sigui, estem tancant un Consell de Joventut el mes de maig, finals de juny, acabarem, en què no té partida pressupostària, ja m'explicaran vostès com l'incidim en el pacte quan el pressupost ja està tancat.
Iniciativa. No, corros i piconadores a banda.
Sí, això sí, sí. No, jo l'única cosa que volia dir és que jo no sé, com que no sabem com serà aquest pla ni com està estructurat, per tant resulta molt difícil de fer-li a priori una crítica o fer un o jutjar-lo o dir algunes coses que puguin ser aportacions positives. Jo només vull recordar que en un moment vaig fer una columna que deia que qui pla aprova any empeny, i l'única cosa que voldria en aquests moments, desconeixent com està el pla, què proposa i què es pretén més enllà d'aquestes dos grans, aquests dos grans trets, doncs que fos un pla que es pogués portar a terme i simplement que s'hi portés en el termini que cal, amb els recursos que cal i punto final. Jo em satisfaria amb això, no cal que tingui 40 punts ni que sigui rodent ni apissonadora, sinó que es compleixi i ja està.
La CUP, i tancarem aquesta ronda i els vull parlar d'un altre tema.
Ràpidament, esquemàtica. En primer lloc, em congratula que el Pere Casajoan em tracti d'amic. Em recorda quan el Joan Gaspar a les eleccions del Barça tractava d'amics els seus enemics, per tant, bé. Segona qüestió, una lògica pel senyor Casajoana per la seva habilitat per captar suposats missatges subjacents al que jo dic. Jo en cap moment he dit la paraula assemblearisme, l'ha tret vostè la paraula, i amb això em demostra, i em sap molt greu dir-ho, i ho diré sense cap mena de mala gent ni res, que té poca idea, segurament sap molt de moltes altres coses, del que són els pius participatius. Jo li dic, li puc deixar llibres per pal·liar aquesta mancança, també convido a unes assemblees obertes que fan de la CUP amb professors de la universitat que expliquen els pius participatius que s'han dut a Porto Alegre, o a Rubí, o a llocs on s'han fet. El que puc assegurar, 100%, és que el que es va fer amb el pla d'equipaments, els que vol haver assistit, no són projectes participatius. Són coses que són positives, però són projectes merament consultius. I també puc dir que el que hi ha al Consell de Barris no és participació òptima. I això no, en cap moment estic parlant d'assemblearisme, ni d'imposar la voluntat, ni que siguin coses directament vinculants. Senzillament que s'implementin les coses. Quan tu tens una partida de lliure disposició, i en comptes de dir als veïns, escolteu, que cadascú pensi propostes de com gastar la partida de lliure disposició, i en parlem la propera reunió, i el que fa l'equip de govern és dir, escolta, algú li sembla malament que la partida de lliure disposició estima això? Doncs no és el mateix. I això no és participació. Aleshores, abans de parlar de coses i de començar a treure assemblearisme, participació voluntària i conceptes així, que a més els ha tret vostè, no pas jo, i que no els he proposat en cap cas pel funcionament dels Consells de Barri, doncs sapiguem una mica de què parlem, perquè si no estem aquí no, passant per sobre i no dir res.
Molt breument, sisplau,
que
us vull treure.
Com que mai és tard per aprendre, accepto de bon grat el convit que em fa l'amic Ignasi Bea a les seves assemblees, i de pas, si em permetrà en l'ocasió, doncs els explicaré el procés participatiu que estem desenvolupant a la Floresta pel Pla de Millora de la Floresta.
El diputat d'Esquerra Republicana Joan Tardà demanarà la compareixença al Congrés de la ministra Foment i del president de DIF, i els instarà a renunciar als 7,5 milions d'euros que els deu l'Ajuntament arran d'una sentència del Suprem. Els republicans han condemnat a Sant Cugat, en un acte en què ha participat Tardà, l'actitud opaca del consistori i les pràctiques especulatives de DIF. Tenim 7 minuts i els demanaria breument que valoressin aquesta possibilitat que el diputat d'Esquerra, Joan Tardà, demani aquesta compareixença i que s'insti a renunciar a DIF i a Foment aquests 7,5 milions d'euros.
Començo jo?
Bé, doncs... Els demano brevetat, perquè així podrem parlar els 5 i podrem marxar tranquils.
Brevetat amb el tema és difícil.
No el tema en general, de la proposta en concret.
Estaria bé que el senyor Tardà s'adrecés a l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat per valorar la possibilitat d'anar a les Corts Generals i poder instar a DIF que renunciï a un compliment de la sentència. Així d'entrada ho veig com una cosa difícil i magra, i potser amb tanta llum i tants focus, doncs, és més qüestió de voler pagar un foc amb benzina, com jo vaig posar en un tuit, i ho deixo aquí.
Bien, a ver, es una propuesta que está en la línea de Esquerra Republicana, ¿no? Sí, bueno, pues que pedir que no se pague, ¿no? Bueno, es como yo, pues mañana puedo ir al señor Brugarolas y le digo que a ver si me puedo no pagar el IBI de este año, porque claro, es que yo tengo muchos gastos también, ¿no? Me parece una bufonada fuera de lugar. Es decir, estamos en un Estado de Derecho, podemos compartir o no el contenido de la sentencia, pero bueno, hay que cumplirla y no hay un motivo para decir no, nosotros no se tenemos que cumplir. Sí que es cierto que es, por decirlo de alguna manera suave, curioso cómo ha sido el íter, pues, de este procedimiento judicial, ¿no? Es decir, nos encontramos con unas primeras valoraciones de 100,000 euros y acabamos con unas valoraciones de 4 millones. Y unos intereses de demora que casi doblan el importe hasta los casi 8 millones, ¿no? 7 millones y medio, ¿no? Yo creo que esto sí que es motivo de reflexión. No es la primera vez que nos encontramos con una sentencia con una resolución judicial, mejor dicho, que condena al ayuntamiento. Hace pocos meses nos encontrábamos con los 5 millones que nos ha exigido como fianza, pues, los tribunales, y que está en vías de resolución el recurso presentado por el ayuntamiento, ¿no? Pero a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que hay que ser muy muy cauto en todos estos ámbitos, y lo que se tiene que hacer es ser prudente en todas aquellas actuaciones. Veo que el señor Perasule... Pues no quiero alargar más. Te doy la palabra al señor Perasule.
Señor Sule.
Sí, molt breument, aviam, d'entrada cal denunciar la mala gestió que s'ha fet de tot aquest procediment, no? Jo crec que un procediment que a més a més l'oposició no hem gaudit de la informació suficient a temps real, i per tant creiem que ha estat malament. En tot cas, el que nosaltres, la nostra posicionament, ja ho vam deixar clar en el ple, i així consten les actes del ple. La proposta concreta nosaltres la veiem amb aspecte positiu, amb aspecte de buscar una sortida a un ofec que ens pot portar en aquest moment, no? I per tant, brindar des d'aquest micròfon, brindar l'oportunitat, doncs, Esquerra Republicana de Catalunya, que no té representació en el ple, com hem fet en altres ocasions, a treballar una moció conjunta amb tots aquells partits, doncs, que creguin que podem tirar endavant aquesta moció i aquesta proposta per elevar-la en el ple i perquè això tingui una altra transcendència. Per tant, la valoració d'entrada és positiva, s'ha de veure en quins termes podríem efectuar aquesta moció i tirar-ho endavant.
Iniciativa?
No sé, jo així d'entrada diria, ai, quina guta idea, no? Mira, està molt bé, doncs, que el senyor Tardà hagi proposat això, però jo no sé en quins termes ho ha fet, ni sé amb quines coalicions pretén fer-ho, ni sé si ha buscat o no el suport d'altres partits a nivell del Parlament, del Congrés, que suposo que és on t'ho vol presentar, m'imagino. Per tant, doncs, jo crec que si ho fan ells sols, evidentment no té cap possibilitat de tirar endavant, i desconec en qui ho ha pogut pactar o com i en quins termes i de quina manera. Per tant, allò, una guta idea, però una mica, doncs, vista així, sembla una butada. Ho
va presentar
sincerament
aquest dilluns en roda de premsa aquí a Sant Cugat, que va fer visitar Ignasi Bea. Bé, i tancarem.
Penso que és una proposta típica de períodes electorals i celebro que Esquerra Republicana deixi implicar-se en la vida política local. Ja està.
Algun comentari més? Brevetat, telegràfic.
Jo recomanaria a tots els membres aquí presents i als equips dels grups polítics que llegissin el conveni que s'ha signat a Madrid, perquè realment la magnitud de la tragèdia queda reduïda. I això ajudaria molt a no fer aquest suflé d'un tema que està resolt i reduït.
Que no interessa treure, sí, vol dir, no?
Popular.
En la línia que apuntava el senyor Casajoana, es decir, hay que decir que Adif se ha prestado, ha cedido, mejor dicho, en términos más coloquiales, ha cedido a que no se cumpla estrictamente la sentencia y llegar a una especie de acuerdo con el ayuntamiento para no recibir en cash la totalidad del importe, sino pagar en especie. Sí, yo creo que aquí se aprecia también la buena voluntad por parte de Adif en el pago, en la ejecución del pago de la sentencia.
Breument.
Suposo que amb els pisos que abans reclamàvem pels joves, no? És a dir, despatrimonialitzar la ciutat com s'està fent des de Promosa des de fa anys.
I així es ve el conveni que no parla de cap pis. Escolti, que no s'entrega cap pis.
Doncs, de... bueno. Ho hem de deixar aquí. Pere Casajoana, Bruno de Salvador, Pere Soler, Rosa Casa Mitjana, Ignasi Bea, moltíssimes gràcies als cinc i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.